com us hem anat explicant aquest matí, Catalunya ha registrat el primer cas de diftèria després de més de 30 anys de no tenir cap constància. Es tracta d'un nano de 6 anys d'Olot que no estava vacunat. Del que significa això en volem parlar els propers minuts amb el doctor Jaume Pedrós, que és president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Doctor Pedrós, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Fins a quin punt és greu que la diftèria hagi reaparegut a Catalunya després de més de 3 dècades, doctor?
Bé, a part de les raons d'amenaça que en si mateix porta per la persona que l'està patint, que està en una situació molt crítica, i per les persones del seu entorn, si no han estat vacunades, home, suposa un retrocés, suposa una situació de... No sé si la paraula és alarma, perquè no ha de ser una alarma des del punt de vista perquè la població es preocupi, però sí que en prengui consciència de que el discurs de la banalització del benefici que suposen les vacunes, sobretot específicament les sistemàtiques, que han suposat pel nostre país i pels països del nostre entorn, que junt amb la higienització i la cloració de les aigües, el clavegueram, ens van fer sortir de l'edat mitja fa 100 anys. Això és un retrocés.
És un... Aviam, molta gent ara, molts pares i mares, es poden preguntar si aquest és un cas aïllat sense més conseqüències o seria lògic que en els propers dies puguin aparèixer més casos?
Home, hem d'esperar raonablement que sigui un cas aïllat, en tant que les dades que subministra el Servei de Salut Pública indiquen que més del 95% dels habitants, a dir, dels nens, però també dels adults en el seu moment, doncs han estat vacunats correctament. Per tant, hem d'entendre que també hi ha un efecte, que és el que hem de també reflexionar al voltant d'això, que el fet de que hi hagi una gran majoria o una immensa majoria de població vacunada, això exerceix un paper de protecció sobre la resta, inclús els no vacunats. En aquest cas no ha estat així, perquè, esclar, és obvi que el risc zero no existeix, i això és el que ens ha de fer pensar.
Perquè els que no sàpiguen, quins són els símptomes de la diftèria, doctor?
Bueno, la diftèria inicialment comença com un quadre... Miri, jo li haig de dir una cosa, amb els 33 anys que porto exercint, no l'he vist mai, per tant... La malaltia és una malaltia que la majoria de metges que estem en actiu al nostre país no l'hem vist. Però és una malaltia infecciosa que la seva aparició, les seves manifestacions inicialment doncs, coincideix en el que pot ser un quadre general de caràcter doncs, estornós, d'un quadre respiratori, però que de seguida ja es desplaça a la gola, que produeix un dolor intens, que ja se'n va de seguida cap a la resta de vies respiratòries i que ràpidament pot afectar els pulmons, el cor, els ronyons i, per tant, pot ser crític, no? Es desenvolupen unes plaques membranoses i sagnants en la zona de la gola i això, juntament amb el quadre general, la febre, és el que fa que el quadre sigui especialment greu. Bueno, de fet, era una de les causes de mortalitat fa 100 anys o potser no tant, 70 anys, en el nostre país, en els països del nostre entorn. I, sortosament, és una de les malalties que pràcticament, home, no podem dir erradicada, però sí que en el nostre país, doncs, ha dit superat, no? I era un indicador fins a quin punt el nostre sistema sanitari havia excel·lit en superar aquest tipus de malalties que són més prevalents en països subdesenvolupats. Mm.
És la conseqüència d'una actitud, diríem... Perquè hi ha sempre el debat sobre el tema de les vacunes. I la pregunta és si és que és una conseqüència d'una actitud, diguem-ho en general, més laxa en la política de vacunacions.
No, la política de vacunacions no, perquè s'ha optat en un país, home, en un estat de dret, en fer una actitud més persuasiva que no impositiva. Però és obvi que aquest és un debat obert, perquè, escolti'm, ara no voldria comparar-ho respecte en el nen que està afectat. Però, escolti, tots els que tenim animals de companyia, si no estan vacunats, són multats. Eh? Per què? Perquè els animals són transmissors poden ser transmissors i vehiculadors de malalties. Fet aquesta petita anècdota, sí que li haig de dir que aquest és un debat que està en l'àmbit social, i sí que és veritat que hi ha una certa banalització en alguns sectors, més per raons ideològiques que no per raons d'evidència clínica ni científica, i és veritat que hi ha sectors de la professió mèdica i sectors científics que volen per la imposició de les vacunes sistemàtiques en els menors, en tant que són els pares els responsables, però ja s'ha vist que a vegades l'actitud amb aquest tema, si és també el que es busca, no només és la protecció individual, sinó col·lectiva de la població, és obvi que la persuasió a vegades no és suficient, però a vegades hem donat, també vull insistir en aquesta idea, s'ha donat a vegades veu a persones o sectors que sense cap mena de base, sense cap mena de raonabilitat, purament per posicions ideològiques que en principi podríem dir que són plenament respectables, però s'han volgut equiparar amb el que ha estat doncs, l'avenç, el coneixement i l'evidència científica. No? I la població té que saber que vol estar informada, i a més em sembla que no només és el seu dret, sinó que a més és convenient que estigui degudament informada, ha de saber que qualsevol vacuna no és inocua. És obvi que hi ha potencialment sempre uns riscos, tots tractaments tenen uns riscos, però el benefici potencial és infinitament molt millor, molt més gran, no només per l'individu que rep la vacuna, sinó pel conjunt de la població, perquè insisteixo en la idea de que si tots prenguéssim l'opció de que el risc individual és menor si no ens vacunem, acabaríem fent aparèixer malalties que sortosament hem superat. Per tant, l'actitud aquesta individual de no vacunar és una actitud insolidària cap a la resta de la població. I aquí n'hem vist els primers resultats. No ha estat suficient, segurament, la protecció de l'entorn, de la vacunació dels nens de l'entorn per protegir aquest infant. I, per tant, això ens ha de fer reflexionar a tots, no només a la comunitat professional i científica, sinó també als mitjans de comunicació i a la població en general.
Acabo, per cert, doctor. Ahir vàrem entrevistar el Manel Esteller després d'haver descobert el mecanisme pel qual es produeix la metàstasi del melanoma. Durant la conversa, ell va destacar que amb una mica més de pressupost els investigadors catalans serien a la Champions de la investigació mèdica i no, adoptant no a la terminologia que ell utilitzava de futbolística, no a l'Europa League. És un miracle que siguem en aquests moments com a país un referent mundial pel que fa a la investigació?
No només per la investigació, sinó, si em permet, pels ratis de resultats des del punt de vista assistencial. Nosaltres, com a país, si mirem els indicadors de morbi mortalitat infantil, de morbi mortalitat en els parts, de morbi mortalitat amb càncer, morbi mortalitat amb malaltia cardiovascular o malalties circulatòries, nosaltres estem entre els 3-4 països més avançats del planeta. Això és, fins a quin punt és un indicador de que el nostre sistema sanitari, malgrat totes les dificultats que té, malgrat totes les amenaces que té, i diré que la més important és l'econòmica, és un sistema que ha aguantat molt bé l'embat de la crisi, l'embat de les retallades. Però hem de ser conscients que això s'ha fet a base fonamentalment del compromís dels professionals, que hem vist com s'han deteriorat els seus ingressos amb un 25%, tenim metges professionals, no només metges, altres professionals, amb una formació curricular de molts anys, pensi que la carrera de medicina són 6 anys més 4 o 5 anys d'especialització i el manteniment al dia, i estem amb salaris que són els més baixos de la Unió Europea. La població ha de ser conscient que el primer problema que tenim al sistema sanitari, més enllà de discussions que puguin ser legítimes però interessades, és el de la seva sostenibilitat i, per tant, del seu finançament. I en el cas nostre, Catalunya, és especialment cruent perquè l'asfíxia financera que està patint la Generalitat està repercutint directament sobre els centres i sobre les condicions dels professionals. Però que la població tingui clara que nosaltres mantindrem aquest compromís d'excel·lència i de manteniment de la qualitat. Els diners estan revertint negativament els salaris, però també en el capítol de les inversions i de la recerca. I aquests són els valors afegits del nostre sistema sanitari, que són la formació, que és la qualitat de l'assistència, que manté una equitat, i també la recerca. Aquests són els valors afegits. Parlem de les tallers, però els podria parlar de molts equips de professionals que estan fent recerca clínica i que en algunes unitats són referents a nivell europeu i mundial, però per mantenir això la població ha de ser conscient que necessitem també replantejar els models d'organització que en aquest moment tenim al nostre país, perquè, igual que passa en tots els països del nostre entorn, els models aquests universals estan tots en fallida, estan tots en crisi. El nostre ha aguantat millor, no cal dir que el de l'estat espanyol, millor que molts altres, segurament per la seva diversitat, per la seva riquesa, però necessitem implementar millores que facin que sigui sostenible. Millores que passen per tenir més recursos, necessitem més recursos i també necessitem canviar els models d'organització perquè aquests líders, aquests manestallers, aquests taverneros, baselgues, aquests que fan recerca, el clotet, doncs comptin, però no només aquests, que aquests són, diguéssim, els referents que els mitjans coneixen, sinó molts altres, puguin tirar endavant i, sobretot, que les condicions amb les quals treballen els professionals siguin molt més dignes.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui, doctor Jaume Pedrós, aquí al Món RAC1. Moltes gràcies i fins molt aviat.
Gràcies a vostès.
Que vagi bé, bon dia.